A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Això va de gastronomia i d'altres coses. Totes aquelles coses que poden venir vinculades al negoci i a tot allò que pot passar en un negoci en un mes de gener, en un inici de temporada, en un començament d'any i, per tant, en totes les expectatives posades. Eva.
Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bon dia. Doncs, com bé dius, volem parlar del sector de la restauració. Ens agrada portar diferents parts de del nostre teixit industrial i avui és el torn de parlar de restaurants i d'alguna cosa més que tot plegat. Alejandro Guia, des del Gremi d'Hostaleria de Sitges, gràcies per venir. Bon dia.
Bon dia.
El Nacho Soler, del gerent del restaurant El Vivero. Gràcies,
bon dia.
També, bon dia.
Portem dos gerents ja,
Sí. El
Jaume Balada.
Chef, ell és chef del Dolce, bon dia també.
Bon dia, bon dia.
I per acabar, Cristina Bundó, de Mas Llagostera. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Cristina, com que la gent de Sitges probablement és aquí que coneix menys, comencem per Mas Llagostera.
Perfecte.
On està Mas Llagostera?
Mas Llagostera està a la Bisbal del Penedès. De totes maneres, jo sempre m'agrada dir que està el Gran Penedès, en el que també incloc el que és la gent de Sitges, no?
Uh-huh.
Llavors crec que estem a casa nostra.
De tota manera, qui escolti a la Cristina ja se n'haurà adonat que aquest català és un català més del Penedès,
Bueno, segurament.
Mal que sigui una miqueta més de dins, mal que sigui. És una masia?
És una masia rural. Vam començar així doncs, farà 10 anys. És una masia de la família i amb molta il·lusió doncs, vam seguir molt acuradament la restauració, seguint tots els seus criteris de patrimoni. Estem molt contents i llavors vam dir que havíem de fer un pas més i aquest pas el vam fer el 2015 fent una sala per enoturisme. Nosaltres
sí.
No som un restaurant, sinó que és una sala en la que fem events, sobretot ens volem especialitzar en empresa i volem fomentar el que és la gastronomia quilòmetre zero i la gastronomia de temporada. Ara m'aixequem els calçots.
Uh-huh.
I en un altre moment doncs, ens dediquem a les paelles o a la xatonada o la cassola de tros, que realment és el típic de la nostra zona.
Ara, per definir-ho una mica millor, perquè ens dèieu, no som un restaurant, però feu esdeveniments gastronòmics.
Correctament, som una empresa de càtering.
Sou una empresa de càtering.
El meu marit, la seva llicència d'activitat, té una empresa de càtering en el qual ell dona els serveis aquestos, no com a... En càterings col·laborem en 3 o 4 empreses externes, però tot el que és producte quilòmetre zero, producte de proximitat i cuina totalment autòctona, tota la treballa el meu marit.
No veu pensar mai en restaurant?
Potser no és el que volem. Volem una proximitat amb el nostre client que el restaurant no ens ho pot permetre. O sigui, aquí hi ha un gran cuiner, no, el Jaume, però està tancat a dintre. No,
us ho pregunto per si us ho veu plantejar en algun moment, allò de dir, bé, doncs posem un restaurant a veure què.
Sí, però no és el disfrut que nosaltres gaudim a l'hora de la proximitat que tenim amb el grup, el client. A nosaltres ens agrada el que estem fent, realment.
Abans d'aquests 10 anys, què fèieu? Veu arribar a això com? Perquè, esclar, no deixa de ser un negoci jove, això.
El meu marit té una empresa, ja feia fa bastants anys, que es diu La Paella de l'Isma, és una empresa de serveis que ell fa paelles, fideuàs, botifarrades, cargolades, fins a 2.000 persones, anem per tot el territori, i vam dir que ens anem fent grans i que volíem treballar a casa nostra i volíem aquesta proximitat que ell sempre ha viscut quan va ser una cosa popular amb la gent, amb el tu a tu. Va ser doncs, una decisió molt presa, molt limitada.
I Jaume, com es deu fer una cargolada per 2.000?
Una burrada.
Amb feina i paciència.
Amb feina i paciència. Sí, Jaume Balada, bon dia.
Bon dia, bon dia.
El Dolce, un mes de gener, què passa?
Bueno, el Dolce, un mes de gener, potser pot semblar que estigui més tranquil que l'agost, i és cert, està més tranquil a nivell de clients, però també és un mes de reapertura. Nosaltres tanquem generalment uns dies al Nadal. I és un mes de posar-ho tot en marxa. Vull dir que potser no hi ha tanta feina amb client, però n'hi ha molta feina de preparació i de posada en marxa.
Feina de pensar en carta, feina de pensar en tot l'any...
Sí, bueno, això de pensar en cartes ho fas tot l'any.
Ho fas tot l'any, no?
L'any, perquè com que les has d'anar canviant estacionalment, doncs la veritat és que estàs pensant en cartes tot l'any. Però sí, es pensa en tota l'oferta que es donarà durant l'any, en què hem fet malament i què podem millorar, en totes aquestes coses.
Què es pot millorar? Quants anys portes el Dolce?
Jo ara porto 3 des que vaig tornar. I bueno, hi ha coses, sempre fent coses que es poden millorar. Evidentment els serveis que donem als clients són bons, però sempre hi ha coses que es poden millorar. No?
Amb dos perfils de clients diferents, venim de l'experiència de la Cristina, que hem de suposar que són grans grups, en molts casos.
Bueno, a Mas Llagostera tenim un tope de 100 persones, no volem més. Uh-huh. L'altra és una empresa que anem pel territori, no es desplaça ningú.
Suposo, però, Cristina, que qui va a Mas Llagostera, ara, per exemple, hi va per calçots.
En aquest moment sí.
En aquest moment sí.
És la crida.
Qui vagi al Dolce, difícilment, no?
Sí. No, nosaltres...
És un altre registre,
sí,
això de...
Sí, és un hotel, és un centre de conferències, nosaltres estem basats en les reunions de grups i després els restaurants i tot, però vull dir, no és basat en un producte.
D'acord, ho dic en el sentit de si això dona molta llibertat o si tampoc tota la que un voldria,
bueno,
quan es parla d'un client que és aquest tipus de client.
Per un costat et dona llibertat i per l'altre t'encasella, perquè, o sigui, nosaltres, per exemple, quan venen grups, treballem amb grups molt eclèctics, molt diferents, no? Llavors, dintre d'un mateix grup, doncs, puc tenir vegetarians, gent halal, kosher, i clar, això t'encasella moltes vegades a certes coses que no les podem fer, no?
D'acord, i suposo que aprendre, no sé si dir, tipus de cuina, models de cuina...
Sí, bueno, això s'aprèn...
No es para, suposo. Hi ha un... Bestiesa, te pregunto, però... Hi ha un menjar universal que serveixi, tu pots oferir un plat que diguis, mira, que anirà bé, un japonès se'm menjarà això, m'ho menjarà un italià, m'ho menjarà un americà?
Probablement la pasta.
M'ho veia venir, però dic, deixa'm preguntar-te.
Probablement
la pasta.
És el que menys problemes et donaria, tant amb un menú de nens com amb un
menú de...
El
menjar més universal del món,
deus
estranger, això, no?
Sí, probablement.
Probablement.
Sí, sí,
però
sí.
Suposo que en un restaurant la pasta no s'entén, òbviament, com la pasta que s'entén en un plat a taula, eh?
No,
parlem allò de...
Fem coses diferents amb la pasta, sí.
D'acord.
Sí, sí.
Nacho Soler, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tal el Vivero?
Bé, anem fent.
Perquè Nacho Soler va arribar al Vivero, quants anys fa, Nacho?
Pues ara fa 5 anys. Aquest mes de juny, 19 de juny, farem el 5è aniversari des que l'hem agafat nosaltres. Encara que el Vivero, com tots sabem, té molts anys.
Passa ràpid el temps, eh?
Pues sí, la veritat és que si no m'ho diguis... Que...
Com era aquell Vivero?
Bueno, jo crec que el Vivero ha tingut diverses etapes. De fet, aquest espai va començar com un puesto de Vivero de musclos, ¿vale? Sobre els anys 60 aproximadament. Va tindre unes petites variacions, va ser també un espai amb el qual la gent anava per les tardes, que encara no era el Vivero com a tal, com a restaurant, i llavors el 71, el 1971, és quan es va convertir en un restaurant. Ha tingut una evolució.
Allò que em deien abans, restaurante típico marinero.
Sí, correcte. Que ha canviat molt la gastronomia.
Que ha canviat molt la gastronomia, però allò que em deien típico marinero era
correcte.
Les paelles, les llagostes del viver, tot aquella...
És un puesto emblemàtic per a l'espai amb el qual està. Jo crec que és molt bo tindre espais d'aquestes característiques per al turisme, per Sitges, perquè és un reclam. Jo sempre dic que per mi l'important és la marca Sitges. Sitges és fonamental, i quan més siguem i més professionals i millor es treballi i amb equip, doncs millor per tots. Llavors el Vivero ha tingut una etapa del 71. Realment jo crec que molts sitxetans i sitxetanes s'han casat allà i han fet casaments i bateig
i banquets de comunió i de tot.
I per nosaltres és una responsabilitat, jo sobretot quan amb el Ken i la Margarita, les persones propietàries anteriors, jo em vaig comprometre actualitzat, però seguir en el que era el Vivero, l'essència del Vivero, no? Com a tal.
Què és un beach club?
Bueno,
perquè aquesta denominació que ha fet furor i diguem-ne que d'alguna forma s'ha extès a bona part de la costa, i que no sé si barreja, o és un concepte en el qual s'hi barregen moltes coses i potser no se n'hi haurien de barrejar tantes, o com ho entens tu des del teu punt de vista?
Jo crec que en aquest cas, indudablement, el terme de beach club és molt clar, la paraula, no? No sé, que a vegades ja veus beach clubs en zones que no hi ha ni beach i tenen poc de clava, no? Però bueno, dit això, jo crec que el fonamental és estar davant del mar. Són uns restaurants que a la vegada tenen unes zones de relax, de copes, també la famosa paraula que s'ha posat, el chill out, pues una miqueta el que donar un servei de que jo estic menjant i després puc estirar-me en un llit a fer una copa tranquil·la i davant del mar, no? Amb una miqueta de música suau. Aquest és el concepte del Beach Club, no? El relax.
És un bon concepte, és un concepte que s'aprecia, és un concepte que ven?
Cada vegada més.
Sí,
jo crec que realment, insisteixo, si no, no es posarien aquests noms en puestos que no són el seu puesto, no? Però sí, indudablement, jo no sé si són modes o no, possiblement potser dins d'uns anys es parlarà d'una altra cosa, no ho sé, però avui en dia la realitat és que sí. La gent, de seguida, la paraula Beach Club, identifica el que és un restaurant i que a la vegada tens copes, relax, música, activitats, inclús moltes vegades nosaltres estem ja intentant arribar a col·laboracions per poder fer activitats esportives, sempre relacionades amb el mar, que la gent al final el que vol són sensacions. La gent, la part de la gastronomia és molt important, indudablement és la base de qualsevol restaurant, com no podria ser d'una altra manera, però sí és cert que la gent cada vegada el que vol més són tindre experiències. Vale? Jo de per si sempre dic que vindre a Sitges és una experiència, si es pot treballar una miqueta tot el que és aquest concepte, amb paddle surf, amb fer una miqueta de vela, o caminar simplement per aquest passeig fantàstic que tenim.
Veu haver de reformar molt aquell vivero?
Una miqueta. Una miqueta. Sempre jo tenia una cosa... tenia una idea molt clara i era mantindre l'espírit del vivero. ¿Vale? Llavors el que hem fet és un restyling molt profund, però mantenint l'essència del Mediterrani. No? O sigui, no hem fugit de posar materials que siguin molt minimalistes. Més aviat hem anat a la nansa, a la red, seguint aquests colors tradicionals turquesa i blancs que té el Mediterrani.
Uh-huh. Vaja, ha funcionat perquè que vingui Costa Cruceros a fer un spot aquí?
Bueno, sí, insisteixo que la veritat és que el marc és... Jo crec que és un dels punts que si cobressin, sempre dic en broma, per les fotos que es fan allà, estaríem forrats.
Està clar. Una darrera qüestió encara, i té relació amb una d'aquelles coses que sempre quan es parlava del vivero, per la seva situació, pel lloc, en algun moment has patit per la supervivència del local?
No, en principi no, perquè quan... A veure, sempre estàs subjecte, lògicament, a una concessió. El que passa que com nosaltres la teníem al dia, i la teníem... estava renovada, els passos s'han fet quan es tenien que fer, quan demanes la pròrroga, el canvi, llavors no ha hagut cap tipus de problema de poder-lo fer. Aquests problemes a vegades passen quan s'ha passat o ha hagut algun problema i no s'ha renovat, llavors intentar recuperar això és complicat.
Ho dic per allò, per si en algun moment, esclar, en el que suposa una inversió d'aquesta categoria, on pensa a veure si farem la inversió i ens vindrà l'Estat o ens vindrà algú i dirà, oiga, aquí, tal...
Si en
algun moment això havia estat una preocupació o havia pogut ser una preocupació?
Home, sempre hi ha una preocupació, però com hi ha tantes, no? I és una probabilitat, no puc dir que no, però lo normal és que no tindria que passar. És més, jo he estat ara viatjant per les illes gregues, etc, i realment veus uns llocs que sempre i quan respectis el que et demanen, és tan sensible com poder fer això, és que jo crec que és bo per Sitges. Personalment crec que és bo per Sitges, no el vivero, moltes més coses. Però bueno...
Està clar. Alejandro Guia, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Sitges ven, com acaba de dir en Nacho, al mes de gener què pot vendre Sitges?
Pues la ruta de Xató, que integra a més més territori i Garraf. I pot vendre la carretera del Vi, també, en el celler de l'Hospital i Malvasia de Sitges. I pot vindre Tradició a Intangibles, i ara mateix a Fitura, la setmana passada, l'Ajuntament de Sitges està present i ha posat la marca Biosfer en valor en tot el desenvolupament de sostenibilitat i valors, i ahí també es pot incloure tot la part d'intangibles. i gastronomia i tradició i calçots i escoltar parlar de generacions i de los avis i les àvies, tot això forma una cultura fantàstica que hem de mantindre.
Sembla que veu passar per Fitur, també.
Sí, sí, clar.
Què tal?
Sí, sí, molt bé, molt bones previsions, optimisme. Després cadascú a la seva ha de fer el seu desenvolupament, lògicament. Adaptar-se a les noves tendències. M'ha agradat molt el que ha dit el Nacho d'adaptar-se sempre, i també el Jaume quan parlava de... I ell deia d'aprendre o desenvolupar, però és més adaptar-se a les noves tendències, no tant perquè abans no es feia bé del tot, sinó per una adaptació als nous usos del client. Si pensem fa 5 anys o 8 anys, la gent adorava el plàstic, i ara és una qüestió que cada vegada més en els nostres restaurants hem de treballar per veure com eliminem el plàstic, no solament en el servei al client, sinó també en les compres als nostres proveïdors. Comencen a exigir, comencen a demanar i trobar solucions per donar el mateix servei sense contaminar, amb la conscienciació de tot el programa Biosphere i tota la problemàtica i preocupació de l'usuari i el client final. És a dir, hem de fer negoci d'una altra manera.
Ens ho poseu molt bé. Fa 10 anys el client demanava coses que ara no demana? O ara demana coses que fa 10 anys, Déu-nos en guard, que no haguéssim pensat mai que demanaria?
A nivell de Mas Llagostera no puc pas opinar, perquè nosaltres quan vam engegar el projecte teníem molt definit el que volíem. I el nostre client és un client que sap quan ve allà prèviament el que trobarà. Nosaltres ja ens vam definir com un allotjament 100% sostenible. Tenim el certificat Ecolabel de la Unió Europea, tenim una filosofia per no tenim ni xarxa elèctrica, tot ens ho generem nosaltres.
Moment.
En bicicleta.
Com?
Amb plaques solars, moltes bateries acumulant tota l'energia que podem, la calefacció de la casa tot és amb biomassa, que reprofitem la poda de... Està al mig d'una finca agrària, de cert,
sí, les podes
es tenen que reprofitar, no cal cremar-les per contaminar, sinó val la pena cremar-les per escalfar, no?
O sigui, llavors, que sou absolutament autosuficients.
Sí, sí. Llavors, clar, nosaltres no podem opinar perquè qui ha vingut ja ha vingut sapiguent el que es trobaria.
Amb una consciència absoluta del que es trobaria.
Correcte. Llavors, sempre han seguit la mateixa filosofia, precisament això. No? El nostre producte és temporada, quilòmetre zero, no som restaurant, no ho volem ser, i sí que vull dir que nosaltres som una empresa de col·laboració en grans empreses. Per allà, aquí el Jaume, no? Ells tenen unes sales de convencions brutals, a vegades tenen allà tancada 3 dies a un grup, i aquell grup a vegades té que sortir a fora, pasturar una mica, que vulgarment diem nosaltres,
no?
I tant. De territori.
Aquest és un mot que cada vegada s'ha perdut més la mena, però doncs, això de pasturar, de sortir a pasturar, és un mot
doncs,
gràfic.
És aquestes col·laboracions, no?, que els puguin portar en un lloc doncs, per fer una cosa totalment de building, d'equip, al mig de les vinyes, en plena natura, i menjar doncs, a l'aire lliure, no? Posar taules dintre de les vinyes. És això. I la nostra filosofia del mateix moment ha sigut aquesta, i qui ha vingut, si no ha trobat això, doncs s'ha equivocat de lloc, perquè nosaltres la nostra filosofia és la mateixa. És el que volem oferir, i nosaltres vam optar aquest camí. Podíem triar diferents camins i vam optar perquè ja és d'inici.
Com ens hem tornat que dinar o passejar enmig d'unes vinyes o d'un entorn rural ens dona la sensació que estem en una altra dimensió, eh? I estar aquí a tocar de casa.
Però és que això és una realitat. És una visió de territori que s'ha perdut. Però jo, per exemple, si jo vinc de Barcelona, quan vas venint i vas veient les muntanyes de Montserrat tal com arriben, dius, ja sóc a casa, ja començo a veure les vinyes, ja, quan tu veus, ja tens una sensació d'estar a gust, no? De trobar, i si a més, a 8 quilòmetres que estem nosaltres trobes la platja, dius, quan veus el mar, et sents, o sigui, és un tema de sentiment i de creure's realment que el teu territori t'ofereix alguna cosa molt especial.
Torno a aquest punt inicial, Cristina, mal que sigui, perquè si algun restaurador ens escolta, algun empresari, digui, a veure com s'ho ha fet. Com es pot aconseguir aquesta autosuficiència energètica? Això és una inversió molt gran, això és per la teva experiència personal, va ser un quelcom molt dificultós de tirar endavant?
En el seu inici sí, perquè és un gran desconegut, i en aquell moment els propis enginyers no estaven, crec, preparats fa 10 anys per estar totalment desconnectats. Ells saben molt bé el que és les energies renovables, però per estar acompanyades a la xarxa. No? El primer any van patir bastant, però després no, vull dir, mica en mica ja es va solventant tot i ha sigut... A veure, nosaltres tenim dues filles, una d'elles és una activista de l'ecologisme, que dic jo, perquè és una persona molt, molt conscienciada amb tot això, inclús la seva vida professional ha anat cap a aquests camins. Doncs llavors nosaltres vam fer-ho molt convençuts i crec que ha sigut menys dificultós perquè estàvem molt convençuts. Sí que el meu marit ha patit molt perquè quan hi ha alguna cosa nosaltres no ens movem, estem fixes, perquè som el senyor de fixa, perquè dones en guard que hi hagi un punt, a veure, estem allà sempre, però la recompensa ha sigut fantàstica.
Ha sigut fantàstica. El client se n'adona d'això?
Bueno, precisament el que nosaltres tenim que fer és conscienciar el client que allà troben una cosa diferent. També és cert que hi ha una tipologia de client, sobretot a l'estranger, que ens ve a través d'unes agències que el que busquen és això. Nosaltres, a través del portal de la Unió Europea, dels Ecolabels, és on et donen la promoció. I el client que ve aquí sap el que trobarà. Hi ha empreses que quan venen, si venen a nivell d'Europa, saben el que venen a buscar. O sigui, saben que és una casa verda, saben el que hi ha al darrere i venen per això. El difícil és el client nacional.
Vaja.
És el problema.
És a dir, hi ha client estranger que ve específicament perquè va a un establiment que és... Estan més avançats que nosaltres, segurament, en aquesta consciència de...
I a més la veritat és que jo t'estic sentint i de veritat felicitats perquè crec que és necessari. I el que parlàvem, no? que realment hi ha tot tipus de clients. Clar, jo ara m'estava intentant mirar el mirall, no? I dic, i jo com ho podria fer això? No? I, perquè m'agrada, no?
Dius, però és que és preguntava per això, el que sigui per un restaurant que pugui dir, mira, a veure si podem trobar, jo què sé, com escalfar l'aigua, encara que sigui només per l'àmbit de la cuina, de rentar,
etc. Jo crec que el millor és fer petits passos, no? per la nostra part, no? Perquè, clar, nosaltres, la rotació de quantitat de gent que tenim, de quina manera, com ho movem, són dos tipus de negoci diferents, i la veritat és que la tecnologia en aquest moment, per les raons que siguin, pues encara no està adaptada. Però sí crec que es poden fer petits passos, no? És un exemple a seguir i realment pues, és interessant perquè... Bueno,
també és cert que vam començar de zero. Allà estàvem, la masia es havia de reformar, estava al mig de les vinyes, és una finca que té 25 hectàrees de vinya i 8 d'oliveres, 7 i mitja, i la casa es havia de restaurar i havíem de començar de zero. I en el moment de començar de zero ja vam fer un projecte que realment era el projecte de la nostra vida. Ja teníem camí fet i vam intentar seguir el cor, no? I a vegades, si haguéssim pensat amb el cap, doncs haguéssim fet altres coses que haguessin sigut potser més rentables a la butxaca, però com que era casa nostra i hi havia un sentiment al darrere, doncs vam fer coses molt més pensades amb el cor que amb el cap.
Aquí en tindríem un altre, eh? Quants empresaris... No, però... Entre el cor i el cap, i allò que diu el cor que facis, i allò que et diu el cap que potser t'hauries de mesurar una mica.
Però és molt interessant que avui que estem parlant de gastronomia i de cuina, estem parlant de sostenibilitat i estem parlant de reciclatge i estem parlant de plàstic, és dir que, com deia el Nacho, és una conscienciació i a poc hem d'anar guanyant aquesta batalla. Vull dir que lògicament el negoci sempre ha de ser i per això també estan els preparatius, per això també estan els cursos de formació, que ara gent és un bon moment per a fer cursos de formació, desenvolupar tota la professionalitat del nostre sector, que té un PIB impressionant a nivell mundial i que el creixement serà cada vegada més i que cada vegada més són necessaris professionals qualificats, però al mateix temps parlem de com arribem a aquest punt.
Fins on el gremi pugui tenir coneixement, Alejandro, una qüestió molt també de peu de carrer. Hi ha part del sector o alguns establiments que o tenen moltes dificultats o tenen molt poca consciència del reciclatge dels seus residus. Veiem molt sovint, i suposo que l'Alejandro, com tants altres sitgetans, poden dir, ostres, és que veiem, escolta'm, caixes d'aliments al costat dels contenidors i això ve de determinats llocs, de determinats restaurants. Què passa amb tot
sí,
això?
Sí, està una mica polaritzat. És dir, tenim
gent molt convençuda.
Molt convençuda amb processos fantàstics i com a exemple pot ser el Dolce Sitges, que tenen màquines per a encartonar tot i gestionar els seus desperfectes i tot el que és la brossa d'una manera molt eficient, tenint el Melià i el Mitterrand, el Mi d'Avenguda Sofia, també amb el Premi de Sostenibilitat també, i després tenim un altres restaurants més petitós o menys convençuts, i de vegades no està la gerència o directius, que també lògicament per els controls, sinó el seu propi personal, que es barralla una mica i posa un pot els seus cartons plàstics sense aquesta conscienciació. I d'ahir hem de treballar tots conjuntament amb formació i amb sancions, si cal. És dir, han d'anar la gestió en les dues branques. Per un costat, formar, educar, invitar a la gent a que participi, però també, si després de diverses vegades no es responda com ha de ser, pues una sanció, passa res, clar.
Sembla mentida que ho hem començat a partir d'una experiència gastronòmica, i de la gastronomia hem estirat el quilòmetre zero, el producte local, a la valoració d'allò que es fa a casa. Això fa anys, suposo que no era massa...
No,
Jaume?
Però és que fa anys, vull dir, ha canviat tot. Vull dir, fa 10 anys...
A millor, suposo, en aquest sentit, no?
Sí, vull dir, la gent també és més conscient i coneix més, i a nivell de client. Llavors, clar, això també ens obliga més a nosaltres, ens posa una pressió afegida per millorar, i sí que és cert que de fa 10 anys, quan et venia a molts restaurants, et venia un vegetarià, se li feia una amanida verda i unes verdures a la graella, no? És així.
La Cristina riu perquè és que és així.
I algú així i tot encara feia una truita francesa, no?
Sí, dir, sí.
Però no et movies d'aquí, això és el que trobaves a tots els restaurants.
O veritablement les persones, ja ho vam dir en el seu dia, quan també en el Gremi es parlava molt dels menús per persones amb el gluten, amb totes
exacte,
les intoleràncies.
Exacte,
i tota aquesta, vaja, tota aquesta problemàtica que patien moltes persones que anaven a un establiment i no hi havia forma de poder resoldre això.
Exacte, nosaltres ara mateix ja tenim una oferta adaptada a gent que té problemes amb el gluten, o sigui, ja tenim una bolleria que ens ve específica amb bossa per la persona que l'obri davant, i a nivell de vegetarians també hem fet una feina molt gran, vull dir, a partir de conèixer i a partir d'aprendre, i ara mateix ahir estàvem fent proves amb una proteïna de la soja que sembla pollastre. Val? Vull dir, però és que t'ho demanda el client, saps? Vull dir, el client vegà.
Sí.
Et demana aquestes coses, perquè a vegades ja saps que, vull dir, és molt estricte.
Sí, sí. Llavors, res que tingui
exacte,
relació.
Exacte. I clar, al final jo crec que també es limita tant l'oferta que tenen que busquen coses noves. I ahir ens va arribar aquesta proposta d'un proveïdor que té una proteïna, ja et dic, de soja que sembla pollastre, que et tires per fer fajitas, no sé què, per fer... Saps? Vull dir, i clar, tot això ho vas assimilant a base de veure i conèixer i dir...
T'escoltem, però torno a tu. Ets cuiner, tota la vida ho has estat, quan t'arriba algú i dic, mira, aquí ja tens una proteïna de soja que té gust a pollastre o que sembla pollastre, i el cuiner què pensa?
Bueno, la cella s'aixeca, no?
I d'on heu tret això?
Anem a veure què és això,
què és
com
això,
funciona,
no? com és, funciona.
I per mi el que és important de tot això és també s'ha d'estar molt s'ha d'anar molt en compte amb què i què no. Ara surt de tot també, perquè com que això està molt de moda, surt de tot. Llavors has de valorar si realment és bo, si realment t'aportarà alguna cosa, si realment és... O sigui, jo prefereixo, sincerament, donar una carxofa de proximitat que no pas una cosa que és...
Una proteïna de soja amb gust de pollastre.
Vull dir, al final has de valorar i has de decidir què vols fer, no?
I suposo que el client també pot valorar més alguna cosa que vingui al costat de casa que no... una proteïna de soja amb gust de pollastre que vés a saber.
Sí, el que passa és que dic, vull dir, nosaltres treballem molt de client estranger, moltíssim, i ve molta gent amb peticions una mica cap a aquest camí, no? Perquè clar, el que és vegà a casa seva quan surt vol menjar vegà, i això és molt difícil també amb els establiments, és complicat, i si vas una vegada a un restaurant, però si jo els tinc una setmana a l'hotel,
què fas?
Aconseguir que
un
cada
menú
dia,
cada
que cada dia.
Dia
sigui diferent i tal, doncs és complex.
Tu me les emportes i cap problema. No? Sí. Si estan una setmana...
És complex.
Això us passa al vivero, i sí. Ho dic perquè, esclar, a peu de platja i davant del mar, on ja diu, bueno, no cal que t'hi posis, i ja saps què voldrà el client.
Sí.
Perquè qui arriba allà, vaja, qui arriba allà no demanarà una botifarra amb mongetes, en general.
No, bueno, algun demana.
Algun
raro,
demana.
Però no és
lo normal. No. Però què passa davant dels casos, com deia en Jaume, que ja no són aquells casos extraordinaris d'algú que potser tenia un convenciment o una necessitat des d'un punt de vista de salut, sinó que això ja s'està imposant veritablement com una forma de viure i d'entendre la cuina. Què passa quan un restaurant que s'ha fet o un indret que s'ha fet especialment conegut o que està en un lloc, com és Sitges, per un tipus de cuina, per un tipus de menjar, ha de, diguem-ne, proposar variants,
sí,
això.
Sí, a més sempre és fonamental la evolució, o sigui, com han dit molt bé aquí els experts, que són més que jo, però realment el que demana sempre són coses noves i que vagi evolucionant. Clar, nosaltres som un restaurant que davant del mar, pues, la gent el que ve a buscar és peix, arrossos, tota una sèrie de, lògicament, tot el que és una miqueta la cuina tradicional mediterrània, tenim carn, indudablement, però no és la nostra especialitat. A partir d'aquí, nosaltres el que anem fent és evolucionar, no? I evolucionar una miqueta en la presentació dels plats, en com combines els productes, però al final no es té que perdre que un llenguado és un llenguado. O sigui, ho podem fer vestir d'una manera o d'una manera, no? Però, i nosaltres intentem respectar molt amb una molt bona presentació i sobretot un producte molt, molt fresc, elaborat, treballat, però que es veu el que estàs menjant.
La reina,
o sigui, la proteïna aquesta jo sempre li poso a un client i em diu que és això, no?
Que és això.
I, però entenc perfectament el que diuen, perquè clar, és que i a més, és que els que estem aquí, jo estava pensant, és curiós, no? Dic, si és que entre tots ens podem ajudar, a més som necessaris. Som necessaris perquè un hotel, indudablement, i que es dedica sobretot a l'especialitat, a fer events, a portar gent de fora, tot el que és el món turisme internacional, el que volen és precisament sortir un dia fora, anar a la muntanya, fer team building, a un puesto... O sigui, realment és interessant, no? Les propostes que s'estan dient aquí, no?
La reina és la paella, encara?
Sí, els sí. Arrossos i la paella és la reina.
Paella, fideuà,
paella,
totes
fideuà.
Aquestes...
Nosaltres diem arrossos, perquè la
paella
és molt... Som arrossos, el que passa que sí, llavors tenim molta varietat d'arrossos i la veritat també vegetarià, i la veritat és que bueno...
I la paella ja no té res a veure amb aquella paella...
No, ha canviat una miqueta.
Ha canviat una mica.
A més, ara fins i tot ja... Bueno, dic aquí, perquè abans no hi havia costum, a València indudablement, no? I es menja des de la mateixa paella. O sigui, moltes vegades ni la servim, no? La gent el que vol és compartir.
Compartir, sí. Paella o mig.
Paella al mig.
Vamos a dir, Alejandro.
Sí, no, Vicenç, que és molt curiós, els canvis permanents. Abans es parlava o anaves a qualsevol posto i dius un cafè millet i tothom lo tenia clar, i ara vas i demanes un cafè millet descafeinat en tassa de losa, sí. En llet de soja semidesnatada, en sucre morena
en Jaume i cullereta. Que sí, els esmorzars també deuen ser... Vaja, no deuen tenir res a veure.
Clar, tot el tema de la formació i del desenvolupament, nosaltres ara en la setmana que ve, en dues setmanes comencem una col·laboració molt important amb l'Escola d'Enoturismo de Vilafranca del Penedès, per això de fer territori. Donarem aquí al Gremi Hostaleria de Sitges cursos de maridatge de vins, amb Ramon Francàs, periodista especialitzat en vins i ara sommelier, i volem posar en valor el storytelling i com apropar-se al client que ara mateix quizá no té un objectiu molt gran d'un coneixement tècnic del vi, però sí saber on ve, què ha passat amb els raïms, com ha sigut l'elaboració, com ha arribat al posto, i tota aquesta formació li dona un sentiment de valors intangibles que pensem que és el camí avui en dia. Mm-hmm. I Sitges ahí té molt que dir. Sí,
tinc aquella sensació que s'ha de tenir de tot ara per complaure. Gairebé.
Vull dir, t'ho demanen. El que passa que també hi ha coses que... Esclar. També hi ha una filosofia, no? Com darrere de la cuina, hi ha una filosofia, hi ha coses que escolta, pues sí o no, i ja està. Però vull dir, sí que és cert que nosaltres, torno a dir-te, que treballem amb molts grups i tal, si veiessis la llista d'especificacions alimentícies d'al·lèrgies, o sigui, quan jo tinc un grup de 100, doncs igual 25 persones tenen vegetarians, vegans, halal, kosher, al·lèrgia a l'all, al·lèrgia al bròcoli, al·lèrgia al marisc, al·lèrgia als fruits secs. Llavors, clar, crear menús per un sopar sobre això i tal, a nosaltres ens genera un temps de debat, perquè vull dir, no és senzill, vull dir, aconseguir i això abans no passava, vull dir, 10 anys enrere no passava.
Sí, no passava.
I això és així, i anem cap a això, no? I és el que dius tu, parlaves dels esmorzars. Abans als esmorzars doncs, tenies llet semi, no?
Exacte. És natada.
La melmelada, la mantega i para de comptar.
I ara tens de tot, absolutament de tot.
Això vol dir, i tant la Cristina com en Nacho com en Jaume, això vol dir una professionalització cada vegada més alta i, per tant, que trobar personal també resulti més complex? En Jaume somriu?
Sí, sens dubte.
Sens dubte.
Sí.
Perquè, esclar, tot això és un mapa força més complex que fa 10 anys enrere.
Això necessita...
I que necessita més coneixement per part d'aquí.
Exacte, sí. Necessita més estudi, necessita gent més formada i sí que és cert, i jo crec que convindran tots amb mi, que d'uns anys enrere l'oferta ha crescut i el personal no ha crescut. Llavors el que
totalment
tenim és un personal...
Totalment.
Sí que evidentment hi ha gent molt vàlida, però també hi ha molt personal que no està qualificat i especialment amb els picos de temporada, no? Mm-hmm. que els tenim tots. Quan has de buscar personal fora, la cosa es fa complicada.
Ho dic perquè és complex, això. És a dir, en tu t'arriba un menú amb unes especificacions...
Per mi és complexa quan t'arriba amb unes especificacions i és el que dius, no?
I en vulneres una, eh?
Exacte.
I crees un drama aquí.
Exacte. Nosaltres hem tingut...
Perquè, evidentment, amb una persona amb una intolerància o que sigui...
Nosaltres hem arribat a tenir una al·lèrgica a tot tipus de proteïna. Llavors, com ho cuines, on ho cuines, com ho fas, com no ho fas, com parles amb els proveïdors, el proveïdor que t'entengui... És tot un procés realment complex.
Nacho, anàvem a dir sobre el personal que també anaves fent. Sí, és complex això.
Sí, a més hi ha una cosa molt curiosa, jo per comunament nosaltres ens hem trobat que encara, o sigui, a Barcelona encara es va trobant personal fins a Castelldefels, és curiós. En el moment que passem les costes de Garraf,
Sí,
perquè hi ha un peatge, perquè hi ha unes costes,
costa més
trobar-ho, no? I llavors sí, pots portar-lo de la variant de Tarragona,
sí,
al revés,
sí.
No? Però realment, avui en dia ens trobem, ho ha definit perfecte, que arribem a la temporada i ens trobem realment amb problemes de contractació, però amb problemes importants. Nosaltres, sense anar més lluny, l'any passat, una de les cuines intermitges no la vam obrir.
Perquè
teníem tal quantitat de gent en la part de baix i el que teníem que no podíem, teníem que fer més contractació i la gent que trobàvem no estava suficientment qualificada per el que volíem. Llavors és un problema, perquè el client el que vol és una qualitat, un producte i pràcticament no tens temps material d'aquella persona a formar-la. No?
Cristina, us trobeu amb això?
És molt diferent. Nosaltres no som
un restaurant,
és una realitat, nosaltres el nostre creixement és sostingut, som els que som, si el dia tenim, nosaltres tanquem l'espai i la sala per grups. Si som 25 persones, som 25, si som 40, 40. Tenim que tenir gent per fer un tope. Tenim els professionals que tenim i si passa allò, diem, no ho podem fer, no ho volem fer. O sigui, el que sí que volem és donar un bon servei, però no, potser no és el, no és el nostre target.
Diguem que esteu en un entorn molt més controlat en tot aquest aspecte.
Totalment, d'acord. I sabem fins on podem arribar i el que volem fer. I això és important, no? Tindre molt clar que no farem una contractació per agafar un grup amb 20 persones més, perquè no ens interessa, no ens compensa, no coneixem aquella persona com treballa, i jo tinc que saber molt bé la gent, com tracta el client, quin...
D'acord, ens queden 5 minuts. Tots aquests canvis, que evidentment deuen haver afectat els costos d'explotació d'un negoci, s'han repercutit en el preu o no? O teniu la sensació que fins i tot ara el client està pagant menys del que podia pagar fa 10 anys enrere i en canvi hi ha aquí tot un seguit de noves necessitats, nova oferta?
Jo crec que en part jo no crec que s'hagi repercutit tant amb el preu comparat amb abans de la crisi, per exemple. El que sí que s'ha repercutit en els costos que suporta el propi local. Vull dir, amb això sí que ho hem rebut. Vull dir, ara et demanen que treguis uns resultats amb uns costos molt més alts, no? I això sí que realment jo crec que ens passa a tots, vull dir, a tots els establiments, no?
I sí?
Totalment.
Totalment.
Avui en dia Més treball, de fet, els manuals de una miqueta pues, de l'hostaleria, de la restauració, no? A vegades quan parlem dels ratis que tenim que complir, jo dic, bueno, i això com arribem, no? Sí, és molt difícil, no? No, ha canviat, jo crec que inclús es té que adaptar tot això, però bueno, jo insisteixo.
Adaptar en quin sentit, Nacho?
Bueno, adaptar a la situació que hi ha, ho ha explicat molt bé, no? Pues, perquè també a la vegada que hi ha canvis, mira, quan realment hi ha demanda, hi ha un temps que hi ha potser un desequilibri entre l'oferta i la demanda, no? Però al final l'oferta acaba sortint. Inclús a vegades després hi ha més oferta que la demanda, no? Això realment passa en qualsevol... Llavors, com està parlant, és un tema de que hi ha canvis... hi ha moments de desequilibris amb proveïdors, no trobes coses, tens que trobar o portar uns productes de no sé on per poder intentar donar el servei que el client vol, no? Jo sempre dic que nosaltres som servei, tenim que donar servei al client, no? A través de la gastronomia. Llavors, pues, bueno, aquesta és l'adaptació, no? Lo que sí és cert és que és la rapidesa que evoluciona tot. Aquest és el problema, però jo crec que amb la vida, amb tot.
Assenteixen, o sigui, tots,
És, evoluciona que... tot tan ràpid que quan estàs païnt
la darrera evolució...
Ja tens dos més en cua que dius, bueno...
Què faig ara?
Ja ho farem, no? Ja ho farem, i paciència, i jo per això te'n vejo molt.
De poder controlar tant
a veure els processos. Tinc, de veritat,
clar, els processos, Cristina. A Sitges tenir un restaurant... Diguem-ne que ens agafem a lo de Nacho, bé, Sitges ja és una destinació que d'entrada, però Sitges tenir un restaurant val molts diners?
Val molts diners, però si fas bé pots guanyar diners també. És dir, 2017 ha sigut rècord de ventes a Sitges de la història, en general, en l'àrea turisme. 2018 una miqueta menys que 2017, però per sobre de 2016.
Sí.
El creixement de despeses per dia de visitant ha crescut més d'un 40% del 2010 ara. Les previsions de la Generalitat de cara als pròxims 5-7 anys són d'un creixement igualment de despesa per turista i d'ocupació i d'activitat.
No diuen, em sembla, el 2022, 21 milions de turistes?
Sí, i pujarà més. I previsions des de 2030, perquè encara hi ha focus mundials. Clar, el món...
Què farem amb tants turistes?
A disfrutar, fer intercanvi cultural, aprendre uns d'altres, tenir en compte que hi haurà una distribució de visitants del territori, no tothom anirà al mateix lloc.
Ho exagerat, No tothom anirà al mateix lloc, però probablement no tothom deixarà d'anar a determinats llocs.
No, clar, però haurà també una desestacionalització molt important, és dir, la tendència ha sigut bona en els últims 50 anys i serà millor en els últims 50. Ara bé, com parlem tots aquí, hem d'adaptar-nos als canvis, el tema de noves tecnologies, aplicar-les, el tema de professionals formats. Nosaltres ara hem signat i desenvolupant un acord a nivell 10 de l'Ajuntament dintre de Xaloc de tot el territori per formar a un perfil de gent de més de 45-55 anys, famílies desfavorecides...
I ara aquí obriríem un altre debat que no hi ha temps. Quan ens ve la gent de nivell 10 i ens diu, sent la mentida, aquests llocs de treball que es promocionen, que tenen feina segura, i no hi ha forma de tenir candidats.
Bueno, ese es un otro element i al final formant el que
I,
vol treballar...
I és feina treballa. Segura, i el que vol treballar...
Segura,
treballa.
segura. I comences a lo millor en un pico de temporada i després agafes més temps i bé, el turisme s'ha vist en els últims 50 anys que és un element integrador, és un element de distribució de riquesa, és un element cultural fantàstic i bueno, apostem al 100% per això a nostra vila i al territori.
Gràcies, Alejandro. Que tranquil el que s'està a la vinya, Cristina, pel que veig.
És fantàstic. És fantàstic.
Doncs...
Nosaltres, jo sempre dic, nosaltres, clar, és per grups, però si algú a nivell individual vol venir, nosaltres cada temporada fem un dia que la gent es poden apuntar, una parella, dos de sols, aquest any és el 17 de març, i realment qui ho coneix repeteix.
Ho deixem aquí. Jaume, gràcies. Nacho, gràcies.
Moltes
Eva, gràcies. 3 dobles, fec.cat.